Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Esmazza exigeix a l'Ajuntament una solució coordinada a la plaga d'Espronceda.
Lo que había que haber hecho, que es lo que decimos, oye, una actuación coordinada de salud y de servicios municipales, es decir, oye, informa a la gente qué puede hacer, y segundo, es que había que proteger esas cosas que iban sacando la gente de forma incontrolada, desesperada.
Així ho ha apuntat el gerent de la companyia concessionària, Eugenio Díaz, l'endemà que el regidor de Salut, Ramon Vidal, fes responsable Esmazza de la solució d'aquest problema. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Díaz insisteix que l'empresa ha fet la feina que li tocava i que, en cap cas, és responsable d'aplicar protocols de fumigació o extinció de plagues.
El nord-americà James Ross deixa de ser el director de l'Orquestra Simfònica del Vallès per motius professionals.
Xavier Puig serà el nou director de l'OSB, tot i que Ross no s'han desvincularà del tot i seguirà al capdavant de la temporada que arrenca el pròxim mes de setembre.
En esports, Manuel Gato i Adri Cuevas s'han presentat avui com a nous fitxatges del Centre d'Esports Sabadell.
Gato vestirà per segona vegada els colors arlequinats, mentre que Cuevas ve de l'Ebro, on va jugar la temporada passada. Aquest divendres també tornarà al Sabadell Edgar Hernández, provinent del Reus.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda de Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell. Temperatures que es mantenen altes després de l'augment d'abans d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Passarem una nit calorosa? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Dominarà el cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que podran portar precipitació en forma de ruixat, sobretot al sector occidental i al vespre. La temperatura puja en general, sobretot a Ponent, on s'assoleixen fins a 36 graus, com indica l'estació meteorològica situada a Lleida Ciutat. A la resta del territori volten entre els 30 i els 35 graus. Les més baixes es situen al litoral per efecte de la marinada. Pel que fa demà, continuarà el bon temps i dominarà de nou el cel serè o poc ennuvolat, amb creixement de nuvolades a la tarda i algun ruixat a punts del Pirineu. La temperatura continuarà pujant en conjunt. Malgrat tot, divendres arribarà una massa d'aire més fred que frenarà la pujada i la temperatura tocarà sostre. No es descarta algun ruixat feble al vespre al Terç Oest i al Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Terrassa i a Ripollet en sentit Manresa i a Sant Quirze i Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha retencions a Barberà per enllaçar amb aquesta saturada autopista del Vallès en sentit sud i a Cerdanyola, en aquest cas, en sentit nord. A la P7 trobem problemes també al seu pas per Barberà, en aquest cas, en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens amb aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. A la Ronda Litoral, en canvi, se circula còmodament a aquesta hora. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui comencem el Notícies Vespre parlant d'Esmazza, que reclama una solució coordinada per l'Ajuntament a la plaga de xinxes d'Espronceda. El gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, considera que l'Ajuntament no ha aprofitat l'experiència d'altres episodis similars.
Ha pasado antes en la ciudad temas de, sino de chinches, de cosas parecidas, de plagas. Hubo, me recuerdo, un caso en Torromeo y en Campuchané, pero es que se coordinó desde el ayuntamiento, porque, vuelvo a repetir, es una coordinación con salud. Hay que tener un tema sobre de si se quiere hacer alguna actuación en la zona afectada, porque además esto no es simplemente hacer una vivienda a la afectada. Una vez que entra un tema de estos, te puede afectar a todo un inmueble. Entonces, y luego hay que coordinar, no se puede permitir que las cosas se saquen de forma incontrolada a la calle.
En aquest sentit, Díaz assenyala que l'Ajuntament ha actuat tard.
Segons el gerent d'Esmazza, l'administració local va donar l'ordre de recollir els mobles abandonats al carrer un dia després que ho fessin els veïns i sense especificar que estaven afectats per xinxes. Així mateix, assegura que van destinar tota la jornada laboral de dilluns a recollir-los i que, posteriorment, més veïns van abandonar més mobles, seguint l'exemple d'altres afectats. D'aquesta manera, respon el regidor de Salut, Ramon Vidal, que ahir acusava Esmazza de no haver actuat amb prou rapidesa. En aquest sentit, Díaz defensa que Esmazza ha fet bé la seva feina i ha recordat que en cap cas la companyia ha d'executar protocols de fumigació i de control de plagues.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @Ràdio Sabadell.
L'Esplaire Baldufa ha rebut la primera paga de la subvenció Construint Ciutat 2018. Fa unes setmanes des de l'entitat denunciaven un endarreriment per part de l'Ajuntament a l'hora de fer aquest pagament. Ara han rebut el 80% de l'ajuda, que en total són poc més de 55.000 euros. El 20% restant l'adquiriran un cop es faci la justificació de la subvenció. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Pau Prat, coordinador de l'Esplaire, es mostra satisfet i content després de setmanes dures per a l'entitat. El retard de l'arribada de la subvenció havia posat en perill els campaments d'estiu de l'Esplai i també el projecte que tenien entre mans, l'anomenat Lleure Artístic per a Tothom. Prat assegura que l'Ajuntament va activar la subvenció un cop la notícia va sortir a diferents mitjans de la ciutat.
L'Ajuntament es van disculpar, ens van trucar la setmana passada i ens van disculpar en nom del regidor d'Educació i del Departament d'Educació, que és el nostre departament de referència, després de que hagués sortit la notícia al diari i aquí a la ràdio també. Doncs ens van trucar, ens van dir que estaven movent fils amb els serveis centrals i que semblava que en uns 10-11 dies havia d'arribar la subvenció.
Les reaccions a aquesta notícia, però, no s'han fet esperar, ja que el grup municipal de Ciutadans ha criticat a l'Ajuntament la falta de puntualitat a l'hora de fer els pagaments de les subvencions, assegurant que, com en el cas de la Baldufa, poden provocar situacions crítiques en algunes entitats.
Els vehicles del futur seran sostenibles, connectats i sense conductor. Caldrà esperar uns anys encara, tot i que ja s'estan fent proves a diverses ciutats i Sabadell n'és una. A partir del mes de setembre podrem veure circular un autobús sense xòfer, una iniciativa que es durà a terme a 8 municipis que participen en una prova pilot per incorporar autobusos autònoms a les xarxes de bus de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà, l'AMTU, que compta amb l'aval i el suport de la Generalitat.
La demostració es farà en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, quan es podrà veure una demostració d'aquest servei. No serà un bus habitual, sinó un vehicle 100% elèctric de petites dimensions, amb capacitat per a 12 persones, 6 de les quals assegudes, que circularà per una ruta senzilla delimitada i que no superarà els 18 km per hora. Tot i que circulen sense conductor, porten a bord un operador per intervenir en cas d'emergència. La demostració servirà per donar a conèixer a la població els avenços tecnològics i com serà la mobilitat del futur, no contaminant, amb vehicles autònoms i compartits. El president de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport, l'AMTU, Jordi Chena, ens explica a part dels objectius.
Amb aquesta iniciativa el que pretenem des de l'AMTU és bàsicament complir dos objectius. Un primer és que la ciutadania en general, els usuaris, puguin veure com funciona un vehicle d'aquestes característiques, en fi, com interactua, com es desenvolupa, però també una molt important per nosaltres, i és que els ajuntaments, les ciutats on estiguin aquests vehicles circulant, puguin veure com realment es comporten i, per tant, tots aquells canvis necessaris que hauran de fer per adaptar a la possible funcionament el possible funcionament d'aquests vehicles.
A Espanya ja existeix aquest tipus de transport urbà a Sant Sebastià des del 2016.
Obrim pàgina política. Guanyem Sabadell llança una campanya a Instagram per reduir els abandonaments de gossos i gats. A través d'imatges de propietaris responsables es vol sensibilitzar els propietaris dels animals perquè no abandonin les seves mascotes. Totes les fotos s'agrupen sota l'etiqueta Em quedo amb tu.
La campanya coincideix amb l'alerta que ahir va llançar la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. L'entitat arriba a les portes de l'agost havent d'acollir al seu refugi entre 4 i 8 animals nous cada dia. Això suposa una mitjana de 120 animals nous cada mes. Cada fotografia publicada a la xarxa es traduirà en una aportació econòmica de 50 cèntims fins a assolir els 500 euros. Miquel Soler, regidor de Benestar Animal i de Guanyem Sabadell, apunta que l'entitat beneficiada serà de la ciutat.
La proposta que tenim del col·lectiu de Guanyem Sabadell, que no és un partit, sinó que és una candidatura en la que hi ha plataformes i diverses entitats, és que al final la quantitat resultant vagi a parar amb una entitat encara no determinada, perquè ho hem de parlar amb l'entitat per saber si accepta aquesta donació, però una de les entitats que fa molta feina a Sabadell, que fa molta feina amb animals...
Soler apunta que des de l'Ajuntament es treballa perquè les famílies adoptin animals d'una manera responsable.
No deixem la política perquè el Partit Socialista de Sabadell reclama informació a l'Ajuntament sobre la relació de l'empresa de càtering Pa Natural, pertanyent a l'exsocialista Carles Bosch, i al consistori. Des del PSC asseguren que des que l'empresa de Bosch va començar fent càrrecs per actes de l'Ajuntament, el regidor ha votat al costat del govern municipal. Per la seva banda, Bosch desmenteix aquestes acusacions i assenyala al PSC de voler fer lo fora del seu escó.
Pol Givert, secretari primer del grup municipal de Sabadell, explica que ho consideren curiós que l'empresa d'un regidor sigui l'encarregada de fer els càterings de l'Ajuntament i reclamen al govern informació sobre aquesta possible relació entre els encàrrecs i les darreres votacions de Carles Bosch, que, segons els socialistes, es posiciona al costat de l'equip de govern.
Sembla estrany que es contracti serveis amb una empresa d'un membre del consistori, no? Això sempre pot donar, evidentment, malentesos i males interpretacions, sobretot rumors que no són desitjables, no? Amb la qual cosa, el que volem és tenir informació de primera mà, per si hem demanat, sisplau, transparència en aquest tema, i a partir d'aquí doncs, poder veure si realment hi ha aquesta relació o no.
Per la seva banda, Carles Bosch contesta les acusacions dels socialistes dient que ell no vota al costat del govern, sinó que vota a favor de les iniciatives que li semblen bé. També ha aclarit que sí que ha fet aquests serveis de càtering per a l'Ajuntament, tot i que defensa que sempre s'han seguit els procediments legals en aquests casos. Bosch assegura que el PSC el que vol és fer-lo fora del seu escó de diputat per a poder posar-hi algú del seu partit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Els fills nascuts aquí, però amb progenitors de fora, tenen més risc de patir fracàs escolar. Així ho revela un informe del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. La taxa de fracàs en aquest col·lectiu se situa al 17%, 7 punts més que en el cas d'alumnes autòctons, però s'enfila fins al 30% quan els menors s'han incorporat al sistema educatiu amb 7 anys o més.
Jordi Bayona, un dels autors de l'estudi, explica aquestes diferències per dos factors. D'una banda, perquè aquests menors moltes vegades no tenen una informació continuada de les anades i vingudes als seus països d'origen. De l'altra, perquè formen part de famílies amb menys recursos econòmics i amb progenitors amb menys estudis. En declaracions al Notícies Matí de Ràdio Sabadell, Bayona ha demanat més polítiques adreçades a aquest col·lectiu per acabar amb aquestes desigualtats.
Cal polítiques també adreçades amb aquest grup de població. Des de l'escola s'han fet moltes coses i s'han fet en un context, en aquest cas, de crisi econòmica, de retallades, de pocs recursos econòmics. I a més en un context on moltes vegades doncs els alumnes immigrants acabaven d'arribar i s'havien de fer polítiques adreçades doncs, a la primera arribada, no?
Els alumnes de l'anomenada segona generació representen en l'actualitat el 5% dels estudiants de quart d'ESO. Si l'administració no aborda el problema, Jordi Bayona pronostica una fractura social a curt termini.
I afegim un parell de punts més. La plantilla de Tecnoclínic de Sabadell inicia una vaga parcial per rebutjar la introducció d'un quart torn de treball.
Els treballadors de l'empresa iniciaran aquest dijous una vaga parcial de 2 hores per torns per manifestar el seu rebuig als canvis que pretén aplicar la direcció de l'empresa en algunes seccions. L'origen del conflicte recau en la proposta dels responsables de la companyia per introduir un quart torn de treball, sense acord amb la representació de la plantilla.
Amazon instal·larà a Barberà del Vallès el seu segon centre més gran a Catalunya, al polígon industrial de Can Roqueta.
L'empresa obrirà una instal·lació al polígon de Can Roqueta, a tocar de Sabadell. Amb aquestes ja són 7 les plantes que la companyia té a Catalunya. Aquest nou centre incrementarà la presència de l'empresa en la zona est de Catalunya, on ja disposa d'un altre centre a Martorell. Yes.
Obrim pàgina cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès canvia de director. Xavier Puig serà el nou director de l'OSB en substitució del nord-americà James Ross, que ha renunciat al càrrec per motius professionals. Durant la nova temporada, Ross seguirà al capdavant d'alguns concerts d'aquesta temporada que comença al setembre.
Puig és intèrpret de violí, piano i compta amb formació en composició i direcció al costat de mestres com Benet Casablanca, Salvador Mas o Leopold Heger durant la seva etapa al Music und Darsenstelde de Viena. Actualment és professor d'orquestra i compositor a l'SMUC. Puig destaca que el seu és un perfil diferent al de James Ross.
Recullo algunes idees que ja havien començat a formar-se a l'orquestra i n'aporto algunes segurament de noves, tant pel que fa doncs, a repertori com a dinàmiques de treball, que és sobretot el que volen canviar i per al qual han buscat doncs, un perfil de director titular que té més proximitat diguem, a l'orquestra i que per tant hi serà molt més sovint que no pas els directors titulars que vivien fora del país.
Actualment dirigeix el cor de cambra del Palau de la Música, una feina que compaginarà amb la direcció de la Simfònica. Durant la temporada que ve, però, encara no el veurem a l'escenari, ja que Ros tenia compromesos els concerts.
D'alguna manera, l'any que ve no tenim encara molt programa per poder observar, que és la primera cosa que vull fer. Vull escoltar l'orquestra des de diferents àmbits, vull escoltar els músics, i per tant, tota aquesta feina interna doncs, també em va bé que l'any que ve sigui, doncs, sigui més tranquil de concerts i a partir del següent ja començarà més el concert públic.
Aquest agost Puig estrenarà amb la Sinfonia de Tchaikovsky i el concert de violí de Mendelssohn en un espectacle a la Cerdanya. A més, també dirigirà la gira de Setmana Santa per 6 ciutats catalanes que aquesta temporada inclou els Rèquiems de Forer i Rutter.
És just un quart de vuit, Alberto San Juan torna a Sabadell amb un nou espectacle.
Ingobernable porque no se deja gobernar, porque quiere gobernarse. Sentia com una ànsia divina de bombardear tot aquell...
L'actor madrileny presenta La Espanya Ingobernable, un monòleg que reflexiona sobre la història de l'Estat des de la Segona República i la dictadura feixista del general Franco fins als nostres dies. L'obra es podrà veure aquest vespre a les 10 dins de la programació del Fresh Festival.
Per recórrer els anys entre 1931 i l'actualitat, San Juan acumula narrativa pròpia i aliena amb textos dels poetes García Lorca, Gloria Fuertes o Miguel Hernández. L'espectacle també incorpora discursos, titulars de diari i cançons. De fet, la música té un paper central en l'Espanya Ingobernable, ja que a l'escenari hi ha sempre dues persones, l'actor i el director i guitarrista argentí Fernando Egozcue. Queden poques entrades per veure l'espectacle d'aquesta nit a l'Amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura.
España ingobernable, España indignada, España insumisa, en una democracia en lucha consigo misma por emanciparse y empezar a vivir.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir de Sabadell i de la comarca per fer una ullada a l'actualitat en general i avui comencem parlant del ple del Parlament que ha quedat desconvocat pel desacord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
El president Roger Torrent ha decidit desconvocar finalment el ple del Parlament d'aquest dimecres i dijous amb el vistiplau de la resta de partits excepte Ciutadans i la CUP, que han votat en contra. El president del Parlament l'havia convocat després de la votació sobre la suspensió de Carles Puigdemont i els altres 5 diputats processats per rebel·lió, amb empat de la mesa en què Junts per Catalunya i Esquerra han votat diferent. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha acusat Esquerra de trencar un acord que pretenia deixar Carles Puigdemont al marge de les substitucions. Per la seva banda, el president del grup d'Esquerres al Parlament, Sergi Sabrià, ha esclatat contra Junts per Catalunya, assegurant que s'han trencat les confiances entre els dos partits.
Aquesta era una demanda del teixit associatiu.
Des de l'oposició, Inés Arrimadas acusa els dos partits de fer un ridícul espantós i exigeix reprendre el ple abans que acabi el juliol.
El Ministeri de l'Interior reconeixerà totes les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona, encara que ho demanin fora de termini.
Així ho ha reconegut el ministre Fernando Grande Marlaska després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li demanés per carta l'ampliació del termini legal, al·legant que les víctimes trobaven amb dificultats burocràtiques i actualment el Ministeri reconeix 68 víctimes i ha obert 227 expedients d'ajudes i indemnitzacions.
La Comissió Europea imposa una multa rècord a Google de més de 4.000 milions d'euros per imposar restriccions il·legals als dispositius Android.
S'ha demostrat que l'empresa nord-americana ha estat obligant els fabricants de mòbils a preinstal·lar els aparells al Google Search, violant des del 2011 la normativa europea antimonopoli i consolidant la seva posició dominant en el mercat d'internet.
I jutgen un home per agredir sexualment la seva filla menor d'edat a Girona i el fiscal li demana 15 anys de presó.
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'agredir sexualment la seva filla menor d'edat. Actualment, l'acusat ja està complint una pena de 12 anys de presó per agressió sexual, ja que el van condemnar per abusar la seva altra filla. Al judici d'aquest dimecres, la fiscal ha mantingut la petició de 15 anys. El cas ha quedat vist per sentència.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem el bloc esportiu parlant de futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell ha presentat oficialment dues de les noves incorporacions d'aquesta temporada. Es tracta de Manuel Gato i Adri Cuevas. Els dos futbolistes han estat els protagonistes d'una jornada viscuda al Mercat Central de Sabadell. En el cas de Gato, aquesta és la segona vegada que vesteix la samarreta arlequinada. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda de nou, Karen. I és que tots dos jugadors han aparegut al mercat amb la primera equipació que l'equip lluirà aquesta campanya. Gato, que com dèiem, viurà una segona etapa al Sabadell, ha confessat que la trucada de Toni Salirat, el tècnic de l'equip, va ser clau en el seu retorn a la nova Creu Alta.
Y bueno, yo le conozco a él, lo comenté, ¿no? La temporada pasada hubo gente que me llamó preguntándome por él y lo dije, porque bueno, es lo que pienso, ¿no? Creo que es una persona muy capacitada tanto a nivel profesional como a nivel humano. Entonces, bueno, es una de las razones con mayor peso, ¿no? que hay, ¿no? para que esté aquí.
A la mateixa línia s'ha expressat Adri Cuevas, el migcampista procedent del Club Deportivo Ebro, assegurar que la figura de Salirat el va fer decidir per acceptar l'oferta del Sabadell. A més, l'andalús creu que aquest nou repte l'ha d'ajudar a seguir creixent com a futbolista seguint la línia marcada a l'Ebro durant la temporada passada.
Ya te digo, espero rendir al máximo nivel. Yo creo que el año pasado creo que me sentí muy bien en lo personal e individual y bueno, este año creo que tengo que seguir creciendo y el motivo de venir aquí también es por esa dinámica de seguir creciendo como futbolista. Creo que tanto los compañeros como la dirección deportiva y el cuerpo técnico me van a ayudar a eso y bueno, el interés es ese, es mutuo y intentar hacer una buena temporada igual que el año pasado o incluso mejor, superarme el día a día y seguir aprendiendo.
Divendres, nova presentació, en aquest cas d'un altre exjugador que torna al Sabadell. Es tracta d'Edgar Hernández, l'ex del Reus. Serà presentat a partir de les 4 en un altre punt emblemàtic de la ciutat, la Torre de l'Aigua.
Tot això, Marc, en el dia que l'equip realitza una doble sessió d'entrenaments.
Sí, per primer cop aquesta pretemporada els jugadors arlequinats suaran pel matí i per la tarda. De fet, ben d'hora avui l'equip ha entrenat a Sant Oleguer i des de les 7, és a dir, fa 23 minutets, ha començat la segona sessió de la jornada, en aquest cas a Olímpia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El Sant Nicolau masculí encara no sap si jugarà a Primera Catalana o a Copa Catalunya. Tot i perdre la categoria a les pistes, el club lluita als despatxos a aconseguir una plaça a la Copa. El que sí està definit és que el nom de l'entrenador de la pròxima temporada serà l'exentrenador del júnior del Terrassa, Sergio Fernández.
De fet, Fernández confessa que ja prepara l'equip per jugar a Primera. Ara bé, aquests dubtes de les últimes setmanes que diu ha creat incertesa en aquesta configuració de la plantilla. Tot i aquests inconvenients, el tècnic ha assegurat que el gruix de jugadors el formaran gent de la casa, jugadors que la temporada passada ja van formar part del primer equip grana.
Sí, a dia d'avui tenim 8 jugadors confirmats. Tots ells estaven l'any anterior a jugar a Copa Catalunya, o bé el senyor B, apostant clarament per la filosofia del club d'apostar per gent de la casa i donar continuïtat a la feina del passat, no? També hem de dir que tindrem presència amb jugadors al júnior, prefere que tindrem, que també tindran protagonisme dins l'equip, però fins ara, a dia d'avui, tenim 8 jugadors confirmats, tots ells estaven la temporada passada al club, i el club i jo mateix estem treballant per incorporar aquestes dues persones que falten.
Sergio T, com se'l coneix en el món del bàsquet, el nou tècnic col·legial, diu que ara busca un parell o tres de reforços que han d'arribar les pròximes setmanes. Sergio diu que prioritzaran jugadors que completin el joc interior.
Encara en bàsquet, el Club Natació Sabadell ja té perfilat l'equip masculí que disputarà la pròxima campanya de Copa Catalunya. Els nedadors afronten el repte amb un nou entrenador. Es tracta de l'exjugador del club, Jonathan Ramírez. El sabadellenc s'estrena d'aquesta manera com a tècnic a la banqueta del primer equip de l'entitat.
Un Jonathan Ramírez que coneix perfectament la categoria i que també ja té la plantilla que combatirà la pròxima campanya lligada. El nou tècnic nedador assegura que ha confeccionat un equip ampli i que li permetrà jugar un joc alegre, un dels aspectes que diu el defineixen com a entrenador, Jonathan Ramírez.
En todos los equipos que entra del Senior B a los demás equipos que lleva de cantera y demás, al final un estilo alegre, un juego con muchos ataques, ¿vale? Intentar ser agresivos en defensa, y bueno, sobre todo dar mucha velocidad al partido, ¿vale? Es decir, conseguir cansar al otro equipo y seguir con su ritmo, a ver si tiene una partida larga.
Un Jonathan Ramírez que també ha afirmat que buscarà que el seu equip competeixi en tots els partits, un fet que se'l marca com a principal objectiu més enllà de sortir, diu, com un dels favorits per aconseguir l'ascens de categoria.
Aunque escuche que el objetivo es subir, que hay gente que dice con el equipo que estás haciendo que hay que subir y demás, yo la verdad que lo que planteo es competir todos los partidos. Yo que quieres competir, si a partir de ahí podemos competir todos los partidos, creo que podremos hacer una buena temporada. Es decir, como objetivo me marco esto, que el equipo sea capaz de competir todos y cada uno de los partidos.
Ramírez considera que amb la seva arribada hi ha un canvi de cicle a l'equip, un fet que diu li transmet molta confiança.
Sergi Cabanes disputa aquesta nit el segon partit de l'Europeu de Waterpolo de Barcelona. El jugador del Natació Sabadell, juntament amb la resta del combinat espanyol, s'enfronta a França, un rival a priori inferior, però que en la primera jornada del campionat va competir contra la poderosa Montenegro.
Els francesos van perdre per un ajustat 6-8. Partit complicat, doncs, per als de David Martín avui, que busquen, recordem, el segon triomf del campionat després de l'aconseguit en la primera jornada contra Malta, en un partit força senzill per combinat espanyol. Aquest Espanya-França, recordem que comença a les 10 de la nit a les piscines Bernat Picornell de Barcelona.
I mentrestant, les noies de l'equip femení de la selecció espanyola es van assegurar ahir el pas als quarts de final d'aquesta competició.
I ho van fer després de superar també moltíssima comoditat a Turquia per 2-32, una nova golejada que permet a les de Miki Oka dominar el grup B d'aquest europeu. Per cert, un partit amb marcat color del Club Natació Sabadell, ja que 22 dels 32 gols van ser autor de jugadores del Club Natació. Per cert, la waterpolista del club, Judit Forca, va ser, amb 7 gols, la màxima anotadora espanyola.
Fora de la ciutat, canvi de líder al Tour de França.
El britànic de l'Sky, Geraint Thomas, s'ha endut l'onzena etapa amb 2 ports de categoria especial i 108 quilòmetres. El company de David de la Cruz, a l'equip britànic, ha superat a Mikel Nieve a només 400 metres de l'arribada i s'ha col·locat amb el mallot groc, acabant, a més, per davant de Tom Dumoulin i Chris Froome.
El Barcelona Lassa s'ha reforçat amb l'alè nord-americà Kyle Kuric.
Kuric, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg, signa per les dues properes temporades i és el segon reforç confirmat de la secció de bàsquet blaugrana. Ahir també va signar l'alè pivot nord-americà Chris Singleton.
La Supercopa Sobal d'handbol es disputarà el dia 2 de setembre.
El Barcelona parteix, a més, com a favorit per endur-se el títol, ja que és l'actual campió. El camp per disputar la Supercopa és el Palau d'Esports de La Rioja. Tot i així, l'hora encara està per concretar-se.
I encara en handbol, Gilberto Duarte arriba al Barcelona.
Duarte, de 2 metres i 28 anys, ha firmat per un any per suplir la baixa de Jalús. Duarte jugava lateral esquerre, tot i que també serà una peça important per a l'atac de l'equip de Xavi Pasqual. Avui també ha estat presentat a la central, volíem dir al central, Kasper Mortensen.
I acabem amb hoquei patins, victòria d'Espanya davant Alemanya a l'Europeu de Corunya.
La selecció espanyola va guanyar 7-1 al combinat alemany. Avui els d'Alejandro Domínguez tornen a jugar. Serà a partir de les 8 del vespre contra Bèlgica.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres, dia 18 de juliol. Recordeu que totes les informacions que hem desgranat en aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 10 amb el Notícies Matí amb Núria García. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.